Estats Units. El candidat demòcrata Joe Biden continua al capdavant, però les diferències amb l'actual president Donald Trump són mínimes en els estats claus. Ara bé, Biden està només a 6 vots electorals de convertir-se en el nou president dels Estats Units d'Amèrica. Així arribam a les 10:04 d'aquest dijous 5 de novembre, que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Feia estona que havia sortit el metge, dient coses vagues com els oracles. Les senyores l'abordaven dins el vestíbul, però ell desaparegué pronunciant paraules tècniques, ni més ni menys que els calamars que es defensen escampant tinta. En realitat, el doctor no ho veia clar, però la malaltia li estalvià la feina de discórrer engegant-lo de la cambra. Per morir-me, va dir enfadada, no me fa cap falta, se'n vagi. Paraules al vent de la novel·la Mort de dama de l'escriptor Llorenç Villalonga, per presentar un programa on els llibres i la música seran protagonistes.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Bon vespre, amics. Aina Moll, la filla primogènita del filòleg Francesc de Borja Moll, va ser en molts sentits una pionera. L'Ajuntament de Palma acaba d'editar fa unes setmanes la primera biografia dedicada a aquesta dona excepcional. Aina Moll i Marquès, filòloga, pioner i activista compromesa amb la normalització lingüística, amb la normalització, volen dir, de la llengua catalana. L'autora del treball, la també filòloga i investigadora Pilar Nau, serà amb nosaltres. També parlarem de llibres a la segona part del programa, concretament de la setmana del llibre en català que comença aquest divendres a Menorca. I acabarem el programa amb música, jazz i som, amb Ignasi Mascaró, repassem els grans èxits de Chano Domínguez.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Aina Moll i Marquès, la filla de Francesc de Borja Moll, hauria complert ara, aquest passat 14 d'agost, 90 anys. Va morir el 2019. I ara ha sortit al carrer la seva primera biografia. La seva autora, filòloga també, i investigadora, és na Pilar Arnau. Aquest volum porta per títol Aina Moll. Aina Moll i Marquès, filòloga, pioner i activista compromesa amb la normalització de la llengua catalana. S'inclou dintre de la col·lecció Biografies de Mallorquins que dirigeix el cronista de Ciutat de Palma, Bartomeu Bastard. Avui, en Pilar Arnau, per tant, repassarem la vida d'Aina Moll. Pilar Arnau, bona nit.
Hola, bona nit, com va?
Molt bé. Bueno, Pilar, mirant una mica a la biografia d'Aina Moll, dirien que és una espècie de superwoman, no? Per dir-ho d'alguna manera, una superdona, no?
Home, no sé quin és el concepte de superwoman a l'any 2020.
Però l'any 2020.
Que de l'any, dels anys 50, 60, 70, 80, sí, era una superwoman.
Ah, que sí. Perquè, esclar, i el títol d'aquesta biografia ens en dona una pista. Aina Moll i Marquès, la filla primogènita d'en Francesc de Borja Moll, va ser pionera en moltes coses, Pilar.
Exactament. El títol és poc comercial, ho reconec. Vull dir, filòloga, pionera,
sí,
activista, compromesa...
El títol no és massa comercial, estic d'acord.
No és gaire comercial, però volia deixar ben clar algunes de les facetes d'Aina Moll. Ella va ser pionera en molts aspectes, però primer de tot ho va ser com a filòloga. Evidentment, ja li venia de una mica així genèticament, per dir-ho així, no? Era la filla de Francesc de Borja Moll, i per ella va ser una cosa automàtica, no?, a interessar-se per la llengua catalana i per la lingüística en general. Però va ser pionera en el sentit que, va ser una de les primeres llicenciades en la postguerra, probablement una de les primeres llicenciades en filologia. En aquell temps era filologia, era filosofia i lletres, de les Illes Balears, evidentment, una de les primeres, i després també va ser pionera en les seves investigacions a l'estranger i en molts altres aspectes.
Això que veiem avui en dia, no?, que molts joves surten a l'estranger per tenir millor formació, amb això també podíem dir que Naina Moll va ser també una mena de pionera, perquè no era normal això d'una filòloga sorgida que sortís a l'estranger. Estem parlant de l'època que estem parlant, per formar-se, no?
Sí, l'any 54, amb una beca, va anar a la Universitat de la Sorbona de París, i va ser 3 mesos, aproximadament, i tenia 23 anys, no? Era el primer viatge que feia a l'estranger, el primer viatge que feia sola, també. Després va estar a Estrasburg, també, entre l'abril i el maig del 54, i més tard, a l'estiu, precisament a l'estiu, va anar a fer un curs d'alemany a la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Uh-huh. 2 anys més tard va anar a Zúrich. Sempre van ser viatges de recerca d'una banda, de l'altra també per millorar el seu nivell de llengua, que ella havia estudiat alemany i francès a la universitat, i ella mateixa deia en una entrevista que no se sentia excessivament sola, ni tenia por, que ella era una dona valenta, coratjosa, i li agradava viatjar. Vull dir, no tenia la por que podia tenir a la millor una altra persona de la seva edat, de 23 anys, als anys 50.
De fet, ella, Pilar, és la primera catedràtica de francès de les Illes. És correcte?
Sí, exactament. Catedràtica de francès, i la primera, de fet, es va presentar. A veure, ella estava preparant la tesi sobre l'Ibisenc, i a més feia classes de francès substituint a Manuel Sanchis Guarné. No tenia, diguem-ne, un contracte, era una mena d'interina, no? Uh-huh. Però interina per mesos, per setmanes, depèn. I llavors va saber que convocaven places de càtedra i s'hi va presentar a Madrid i va traure la primera, va ser la primera vegada que es va presentar, va traure el número 1.
Uh-huh. Com a pedagoga ella també escriu 13 llibres d'ensenyament en francès.
Exactament.
Ensenyament del francès, millor dit. No?
Exactament. Ella va començar a fer classes amb els llibres del seu pare, però va veure que allò no bastava, que s'havien d'adaptar, i va fer uns llibres. De fet, eren 13, no?, per a 13 cursos diferents, perquè va començar amb els de batxillerat, i després quan se va introduir a l'EGB va fer llibres per a l'EGB, després va fer llibres per al BUP, per al COU, va tornar a fer llibres, vull dir que cada vegada que hi havia canvis ella s'hi adaptava. I aquests llibres es feia sobretot a l'estiu, vull dir, durant les vacances d'estiu, de vegades anava a França, de vegades no, però durant les vacances feia aquests llibres, que realment van salvar l'editorial Moll econòmicament durant molts anys. Vull dir, l'editorial Moll no vivia de col·leccions de poesia ni de novel·la, sinó que vivia sobretot dels llibres d'ensenyament.
Per acabar aquest primer una mica de dibuix que feim d'esbós que feim d'Aina Moll, en ressaltant aquest caràcter pioner, també estirant el fil una mica d'aquest caràcter pioner d'ella, podem dir, Pilar, que també és l'única dona, no?, que col·labora en el diccionari, en la confecció del diccionari al Cuvé Moll, i que fins i tot en redacta una part, no?
Sí, els dos darrers volums, ella ja col·laborava en el diccionari des de feia temps, preparava fitxes, però els dos darrers volums va treballar estretament amb el seu pare i ja va fer fins i tot tasques de redacció, d'entrades.
I no se'n volen deixar cap part, perquè ja anant una mica el que va ser una mica la seva plasmació, el seu compromís envers la llengua, la normalització del català, traslladat una mica a la política, perquè Aina Moll va ser coneguda també, Pilar, per ser la primera directora general de política lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Exactament, ella va ser cridada pel conseller Max Caner, li va proposar ser la primera directora general de política lingüística. Hem de dir també que no tenia cap referent, no? Ella va acceptar conscient del repte que això significava, perquè no teníem referents anteriors, no? a la Guerra Civil, en l'època de la Generalitat Democràtica anterior, i llavors va partir de zero, completament.
Pilar, fer aquesta biografia, confeccionar aquesta biografia sobre un personatge de la dimensió d'Anna Aina Moll, suposo que ha estat una feinada.
Sí. Sí, però per molts de motius. D'una banda, perquè la figura d'Aina Moll és molt polifacètica, ella ha fet moltíssimes coses, és lingüista, és política, és editora, és directora de col·leccions també, ha fet viatges filològics, ha fet classes de francès durant molts anys, vull dir, d'una banda tot això, però també perquè aquesta col·lecció que es titula Biografies de Mallorquins té unes pautes. Les pautes diuen que no se poden fer més de 100.000 caràcters, i clar, amb 100.000 caràcters era pràcticament impossible. Jo he arribat a 190.000, no és greu, però així tot reduint molt.
Has hagut de passar després la...
Sí.
La màquina de...
Sí, d'esporgar, no?
D'esporgar. Bueno, sí. I suposo que una de les coses, Pilar, que ha influït una mica en que tot aquest volum de dades hagi estat difícil després de sintetitzar, no? en un llibre, una biografia, que a més hi ha les pautes molt marcades respecte a la seva durada, és que han aparegut sorpreses, crec que gairebé quan estava tot a punt ja de lliurar, no?
Compte. Sí. Bé, jo he de dir que m'ha ajudat moltíssim Dora Moll, que és la germana d'Aina Moll, que és la seva marmessora i marmessora del seu llegat i hereva universal de tots els... també dels documents, diguem-ne, no?, d'Aina Moll. Amb ella vam seleccionar cartes, vam llançar també algunes coses perquè no tenia sentit. És que hi ha molta documentació. I bé, quan el llibre pràcticament estava acabat, vull dir, ja estava per dur-lo al servei lingüístic, va aparèixer una maleta plena de cartes d'Aina Moll i de Francesc Borja Moll també algunes, i bé, vaig haver de revisar-ho tot.
Era una relació epistolar, no?, aquesta maleta, sobretot entre ella i son pare.
Exactament. Hi havia altres documents, alguns regalets li havien fet, algunes coses, però era sobretot, diguem-ne, la relació epistolar entre el pare i la filla quan ella era de viatge, quan ella era a Zúric, per exemple, que de Zúric no teníem absolutament res, no havíem trobat res, i vam trobar les cartes que ella va escriure de l'abril al juliol aproximadament de 1956 a la seva família, però la seva família vol dir sobretot el seu pare.
I quina... Ara ja anant una mica més a la dimensió humana, recordem que Aina Moll la filla major de 8 fills del matrimoni entre en Francesc de Borja Moll i en Francisca Marquès. Com era? Com a persona era? Quina és la dimensió humana una mica que tenia en Aina?
Jo dic que quan la vaig conèixer ja era molt major i ja estava malalta i havia tingut aquella caiguda tan terrible que la va afeblir molt. Abans l'havia coneguda, però més d'un punt de vista professional, perquè jo vaig ser la primera directora de l'Institut Ramon Llull, i quan ella se l'havia de nomenar mos vam telefonar moltíssim, no?, per veure com funcionaven les coses. Però a nivell més personal, que tinc més informació mitjançant la seva família, les amigues de l'institut i algunes alumnes. Ella era una dona molt amable, molt afable, Molt divertida, podia ser molt divertida, molt irònica, tenia una fina ironia molt, molt intel·ligent, però també era una dona molt rigorosa i molt exigent. S'exigia molt a ella mateixa, però també exigia molt als altres. Això va fer que de vegades alguns alumnes diguessin, ah, és que és molt dura, molt dura. Sí, era dura, era molt exigent, però també era una dona que ho donava tot.
Per si no havies tingut prou feina amb Naina Molla, d'aquests 4 anys, toquen estar 4 anys de feina, no?, de preparació d'aquesta biografia, n'estàs preparant, ens conten, Pilar, una altra.
Ja ho veurem, ja ho veurem. Diguem-me que tinc un encàrrec, però ja he dit que ara he de descansar un poc, Naina Molla.
Has de descansar.
Tinc una altra...
Tens un encàrrec de Documenta Balear, no?, de Documenta
Balear. Exactament, exactament. Tinc un altre projecte, molt potent entre mans i l'he d'acabar, i llavors sí, és possible que faci aquesta altra de Naina Molla, però llavors ja seria, diguem-ne, una biografia molt més, també amb més base personal, no més professional.
Sí, amb més a sa part,
sí,
humana.
Exactament.
D'una personalitat, sa de Naina Molla, que ha tingut una dimensió molt important i ha influït a moltíssima gent, entre elles alumnes seves, no?, com de Carme Riera o com de Maria Antònia Oliver, no?, ha
sí,
tingut una influència de moltíssima gent, no?, per aquest compromís vers el català,
que,
no?
Sí, ella va ser uns 25 anys, 25 a 30 anys va ser professora, i llavors era, al principi era l'únic institut de femení de Mallorca. Per tant, m'han passat per les seves mans, per dir-ho d'alguna manera, moltes alumnes, no?, que van fer el batxillerat. Carme Riera, sí, Carme Riera diu que es va decidir escriure en català gràcies a Naina Molla, que la va animar. Hi ha un parell d'articles que ha publicat a Carme Riera sobre això. La Maria Antònia Oliver també diu que ella ja tenia pensat escriure en català, però Naina Molla la va convèncer per acabar el batxillerat i per començar estudis a Barcelona, a la universitat. Però tenim altres casos. Margalida Tomàs, per exemple, va estudiar Filologia Catalana i va acabar sent catedràtica d'Institut de Català, i va ser per influència també d'Aina Moll.
Són aquestes persones, no, Pilar, que crec que a tots ens ha passat alguna vegada, cada un amb el seu referent, no?, però que són persones que serveixen, són far, jo diria, far d'una generació, fins i tot, no?
Sí, far i referent en molts aspectes, no? Estem parlant d'una època en què les dones, diguem-ne, que començaven a sortir al carrer, per dir-ho d'alguna manera, no?, després de tota la repressió dels anys, del franquisme, les dones van començar, i jo no podria dir que Naina Molla fos conscient que ella era una feminista. Crec que ella no ho era, perquè per ella era totalment normal el que feia.
No ho era de manera conscient, podríem dir, no?
Exactament, ella no n'era conscient realment de com va obrir les portes a moltes altres dones.
Doncs per això i per moltes altres coses, Naina Molla va ser una personalitat d'una dimensió que inabastable. No? Naina Molla i Marquès, filòloga, pioner i activista compromesa amb la normalització de la llengua catalana, que és el títol una mica llarg, ho hem de dir, Pilar, d'aquest volum que s'inclou en la col·lecció Biografies de Mallorquins, i la lectura del qual us recomanem. Moltíssimes gràcies, Pilar, ha estat tot un plaer, i endavant amb aquesta, després això sí, d'un descans que et mereixes, amb aquesta biografia que esperen que surti d'aquí uns anys, suposo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Només voldria afegir una petita cosa, i és que hi ha un capítol dedicat a la seva menorquinitat. Potser això vos interessa.
I tant que sí.
Molt bé.
Molt bé, dit queda. Gràcies.
Adéu.
Ràdio. A Ciutadella 100.9.
El darrer minut, l'informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest divendres fem una anàlisi de les eleccions als Estats Units amb el col·lectiu de politòlegs Passes Perdudes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
és cultura. Ràdio.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre.
La proposta cultural del dia a Nura.
Hem parlat de llibres amb Pilar Arnau i aquesta biografia, primera biografia d'Aina Moll, i seguim parlant de llibres perquè els llibres seran protagonistes a partir d'aquest divendres i fins al següent cap de setmana a Menorca, a motiu de la 16a Fira del Llibre en Català. Na Pilar Vinent, que ha estat fins al darrer moment fent-se càrrec una mica de la programació i dels canvis que hi ha hagut, en té tots els detalls, perquè crec, Pilar, bon dia, bona nit, com estàs?
Hola, com va? Bona nit.
Bona nit, Pilar. Crec que na Pilar, de fet, ho ha estat fins al darrer moment una mica, no, Pilar, veient com anaven les coses per el tema aquest de la Covid, no?
Ha estat una setmana dura, que hem treballat fins al darrer moment intentant fer la fira en el format que feim sempre habitualment, amb les parades de llibres i activitats paral·leles ben al costat de l'embalat, però finalment no ha estat possible, com tants altres esdeveniments que s'han hagut d'anul·lar o cancel·lar, en aquest cas no anul·lant res, sinó que ens reinventam.
Exacte.
I per reinventar-nos, en comptes de fer Fira del Llibre en Català, li deim Setmana del Llibre en Català.
Setmana del Llibre en Català.
Exacte, perquè anirà des de demà divendres dia 6 fins dissabte dia 14. Ja que les llibreries no podran ser presents físicament enmig del carrer, durant tota aquesta setmana amb diferents actes per promocionar la lectura en català i també donar suport i promocionar aquest sector, que és el sector dels llibreters, perquè la gent acudeixi a les llibreries i comprin llibres en català i bueno, facin un poc de dinamització del sector, no?
Molt bé. Conta'ns una mica quines són les novetats. Aquesta Fira del Llibre en Català, 16a Fira del Llibre en Català, es transforma en una Setmana del Llibre en Català, però segur que hi ha alguns actes, algunes activitats que ens poden interessar especialment.
Exacte, sí, perquè hi haurà una sèrie d'actes. Totes aquelles que teníem previstes per el cap de setmana de 7 i 8 ho distribuïm una mica. Començarem així demà, divendres, amb la inauguració, diguéssim, de la setmana. Com que es diu la Ciutadella, tenim l'espai de davall les voltes de l'Ajuntament, allà on hi ha aquell espai cobert, diguéssim, davall l'Ajuntament, de vora l'Ajuntament. Començava amb un campus de lectura juvenil, xerrant de lectura i joves, amb la Fàtima Anglada, na Raquel de Manuel i na Paula Cidín.
Això
serà a les 6:30 demà. Demà només tenim aquest acte, amb aquest acte obrirem la setmana, i després continuarem dissabte, que hi haurà, per distribuir un poc, perquè les llibreries, com dic, no podran ser totes a Ciutadella, sinó cada casa seva, per dinamitzar també Ferreries i Mo, que hi ha per llibreries que hi participen, farem contacontes tant a Ferreries a la plaça d'Espanya com a Mo a la plaça Colón.
Molt bé.
Contacontes amb la Gemma Moll i la Belén Gardés. Això serà a les 10, a Ferreries i a Mo, i a les 11 una altra vegada a Mo.
Mm-hmm.
I també a Ciutadella, compte, serà a les 11:15 a la llibreria Va de Llibres.
Sí, després ja donarem una mica, per anar més en detall, Pilar, donarem una mica les indicacions als nostres oients que volen seguir en detall tots els horaris, la programació, com ho poden fer. Anem una mica al que són una mica les novetats.
Tenim un acte que serà molt interessant i que segur que replegarà gent, perquè és un tema que agrada molt, és un replec d'espigoladors. Uh-huh. Ja saben que en Xec Riudavet va treure aquell llibre de paraules menorquines, Espigolant.
Espigolant, va passar per aquest programa, efectivament.
Exacte, i amb ell, amb en Xec Riudavet, la Patricia Romero i en Joan López Casas Noves, farem una trobada d'espigoladors, diguem que cerca paraules aquí, i això ja veiem que les xarxes socials de vegades van plenes de gent i grup de Facebook, etcètera, que cerquen paraules menorquines i segur que pot atreure molta gent, i amb aquesta activitat hi haurà un concurs lingüístic. Uh-huh. Hi haurà exposades una sèrie de paraules amb els seus amb els seus significats, amb les seves definicions, i les persones que vulguin participar en aquest concurs han de triar dues paraules i escriure una frase que tingui sentit. I el darrer dia de la setmana, sigui dia 14, ja m'ho anirem a això, traurem el guanyador d'aquest concurs.
Molt bé, d'aquest replec d'espigoladors.
Replec d'espigoladors,
que
tant, serà dissabte.
Que tant d'èxit té, efectivament, a les xarxes socials, saps?
Exacte, serà dissabte de concursos, perquè hi haurà aquest d'espigoladors, i després hi ha el concurs ja habitual de lletres i mots, de lletrejar paraules, de l'os de secundària, de tercer d'ESO.
Molt bé. Sempre que es fa una fira de llibre en català, una setmana de llibre en català, perquè s'ha hagut de transformar o adaptar, millor dit, pel tema de la Covid, hi ha novetats editorials i sempre hi estem pendents. De fet, n'hi ha una, que és la presentació de la novel·la guanyadora del Premi Novel·la Vila d'Andratx, el mapa de les eleccions d'en Josep Massanes, que de fet ha passat fa molt pocs dies per aquest programa, però n'hi ha d'altres d'autors que ens interessen, alguns d'ells per cert passaran en els propers dies també per el programa. Conta'ns una mica quines són les presentacions de llibres que hi ha.
També hi ha el poemari Magma, d'en Carlos Minuchin, que va guanyar el 21è Premi de Poesia de Joan Duc.
Sí, que també ha passat per aquí, aquesta
també
setmana.
També ha passat per aquí. També la presentació del llibre d'en Bec Cardona, Llorenç Torres Nin, Mestre Demon, que també és molt interessant, sí, un músic menorquí. I un altre poemari, Cada Veta de Vida, d'en Llucia Pellicer. I Dia d'assenyalats, de Nisma Pellegrí, que s'ha presentat per en Joan López.
Nisma Pellegrí, que també...
també ha passat.
També passarà. Amb Nisma Pellegrí tenim pendent una cita perquè passi també per Nure i per conèixer una mica aquesta obra d'ell, aquesta darrera obra que segur que hi ha molta gent ja interessada a conèixer. Per tant,
teníem previst dur una autora de Catalunya, Neva Baltasar, que havia de presentar Boulder, la seva darrera novel·la, però, com sabeu, a Catalunya estan les comunicacions tancades en l'exterior i no serà possible. Haurem d'esperar l'any que ve, si tenim més sort i podem fer una fira en el format habitual.
Sí, ha estat una setmana més molt complicada i els serveis informatius també d'aquesta casa se n'han fet ressò, perquè ens han quedat pràcticament amb un vol, només un vol d'anada i un vol de tornada
fins
aquest diumenge. Crec que és que es restableixen una mica la reprogramació de tres vols. Clar, tot això també són problemes addicionals a l'hora d'organitzar una fira.
Sí,
no?
Sí, tenim que la gent que és resident allà a Catalunya o qualsevol altra banda que no sigui les illes no pot sortir, no?
Per tant, que hi ha presentacions de llibres tant de prosa com de poesia, perquè la poesia també, com sempre, té un lloc destacat, no?
Sí, la poesia és un sector que està en auge, que agrada molt i sempre el tenim en compte. I també recordar que no s'acaben aquí els concursos, que com cada any tenim també els punts de llibre que es donaran en cada exemplar en català que comprin durant tota aquesta setmana, de 6 a 14, tota la gent que compri un llibre en català, les llibreries que hi participen, tindran un punt de llibre numerat i també se sortejarà dos premis per aquest punt de llibre.
Pilar, aquesta setmana del llibre en català comença aquest divendres i acaba dissabte, dia 14, i acaba en el Teatre d'Esbor, que és un teatre que acabem d'estrenar a Ciutadellencs o els menorquins, i que bueno, tenim molta il·lusió de que s'hi facin coses, no? I crec que acaba amb un acte prou interessant allà en el teatre.
Exacte. A nosaltres també ens fa molta il·lusió i agrair l'Ajuntament que ens hagi donat l'oportunitat de poder-ho fer allà, perquè aquesta representació d'una obra de teatre, del Teatre de Butxaca, Any Your Man, d'en Josep Mercadal i de Maria Bausà, i es farà en el Teatre d'Esborn a les 8, dissabte, dia 14 de novembre. És un acte gratuït, que es podran comprar les entrades, reservar les entrades, perquè és totalment gratuït, online. Ara, avui mateix, trauran tota la programació i l'enllaç on la gent podrà comprar les entrades, que serà a través de la pàgina d'en Nan Ventura, que ha estat el gestor d'enguany de la fira. I amb una novetat, que és que no només hi haurà la primera part de Teatre de Butxaca d'any i Urmen, sinó que han fet una segona part i l'estrenaran també en aquest acte de dia 14.
Molt bé,
o sigui,
per tant...
tindrem una novetat total.
Tenim el que és més important, com veiem, és que el sector cultural i el sector dels llibres, en aquest cas, no perd espols, a pesar de la crisi, a pesar dels temps que corren, que no convida massa optimisme, però et sap reinventar, transformant aquesta fira del llibre en català, que ha estat la 16a en una setmana de llibre en català, i malgrat tot, les llibreries estaran obertes, aquesta és la millor notícia.
Correcte,
podrem passar per les llibreries i també assistir a tot aquest seguit d'actes. Per cert, anem a donar una informació ara ja més pràctica, es donaves abans pràcticament es detall, però qui vulgui conèixer exactament en detall dia i hora de tots aquests esdeveniments, tots aquests actes, on t'ho poden consultar?
Avui mateix estem perquè hem hagut de fer la feina contrarrellotge,
sí.
I d'aquí res, mitja horeta ja estarà penjat a les xarxes socials de Fira del Llibre en Català, del Consell, de Nan Ventura, de gestor de guany de la fira.
Perfecte.
Estarà penjada del sal del Consell de Menorca, i també recordar que a més d'estar obertes les llibreries, n'hi ha algunes les que tenen un poc més d'espai, que han acollit alguns actes per fer-los tant de llibres, que farà un conte a contes com una presentació, com la llibreria Espai 14 de Mó, i la llibreria de Ferreries, que no té prou espai, en prou trasllada a la biblioteca per presentar aquell llibre que han dit d'en Bec Cardona. Vull dir que han de donar les gràcies tant a l'Ajuntament de Mó i de Ferreries per cedir espai per fer conte a contes, a les llibreries totes, tant si han pogut acollir com no un acte que s'ha posat donant feina i hi han participat molt activament, i a l'Ajuntament de Ciutadella, esclar, també.
En llibreters, que són aquests herois també invisibles una mica, no?, d'aquest temps de pandèmia, i tota la gent, en definitiva, que fa cultura i tota la gent que fa feina per la cultura i que viu per la cultura, i crec que ho han d'agrair especialment en aquest temps tan difícil. Els llibres són, efectivament, un refugi, però també una necessitat en aquest temps tan durs. Na Pilar Vinent, cap de Servei de Normalització Lingüística del Consell Insular de Menorca, que s'implica molt directament sempre en la Fira del Llibre en Català, Setmana del Llibre, que comença demà, i per tant ja teniu tota la programació, ja sabeu on la podeu consultar, i viviu i disfruteu de la cultura i de la lectura, en aquest cas. Pilar Vinent, moltes gràcies.
M'he oblidat també que consultin l'agenda cultural de Menorca, que no l'he
pensat.
És aquí on hi ha tota la informació sempre cultural de Menorca.
Perfecte, l'agenda cultural també ho trobeu tot, idò. Pilar, moltes gràcies, enhorabona per aquesta feina, i a més es nota que ho fas sempre amb molt d'entusiasme, i això és molt d'agrair. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, i convidar tothom a anar a les llibreries i a participar en els concursos.
Molt bé, Pilar. Gràcies.
Adéu, bon dia.
IB3 Ràdio. Nura.
IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Temps de matances.
Ni mitjans, ni govern, ni ningú ha demanat opinió als pobres porquets, que serien els autèntics damnificats, els que s'enduen la pitjor part de tot això. El nostre especialista de capçalera...
Jo considero que s'ha de seguir la tradició.
Sempre. Perdó, ¿en serio vais a hacer un programa sobre cerdos? En serio.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Ja s'hi som, els clàssics del jazz. Els estils, els protagonistes, el millor jazz de tots els temps, amb Ignasi Mascaró.
Thank you.
el nostre programa, el nostre protagonista és un músic de jazz flamenc andalús, una de les persones, un dels músics que millor va saber combinar dos gèneres musicals com aquest, el jazz i el flamenc. Xano Domínguez, és avui el nostre protagonista, Ignasi Mascaró. Bona nit.
Bona nit, Carlos.
Xano Domínguez, duim aquí un pianista bastant especial, no? Sobretot per ser aquesta mescla, aquesta fusió de gèneres.
Sí. Xano Domínguez, que va començar en guitarra i molt jovenet va passar en els pianos, un autodidacte. Té 60 anys, però, pare, i... d'aquesta edat encara en queda qualcun d'autodidacte, perquè els autodidactes, que n'hi ha moltíssims i de molt bons, dits i sort de jazz, són gent ja molt major, ja, no n'hi ha d'autodidactes. Xano Domínguez deu sempre el piano el que és Paco de Lucía en la guitarra, perquè els oients es facin una idea. Ell és compositor i un, sobretot, diria jo, un gran improvisador. Xano Domínguez ha tocat a Menorca dues vegades amb el festival de jazz obert nosaltres l'associació i jo s'ha d'agradar que l'he sentit va ser a una fira de jazz a Alemanya fa dos anys i puc dir que va ser vam sentir una quarantena de concerts mini concerts i bueno, mira, 30 i pico diguem. I sense cap dubte va ser el més aplaudit, un solo de piano, una cosa magnífica, cosa grandiosa, la gent trata.
Ignasi, tu comentaves que és dels darrers improvisadors que hi queden. Supos que per formar part d'una generació, imagina el que vols dir, no? On els estudis, els estudis musicals...
No, autodidactes.
Perquè avui en dia la gent que comença, esclar, té estudis musicals, té formació.
Músics joves, tota gent que ha passat per conservatori i a més, gent molt disciplinada i s'ha acabat allò de vida crepulosa i no, sol per anar a aigua mineral i... Sí, ell diria, jo crec que és des de res. Jo no he arribat a saber si llegeix partitures o no. No té tanta importància en gent així.
Molt bé, anem a sentir un tema, no me vas a embolicar, és Xano Domínguez amb Carmen París. Sentim aquí, Ignasi, una de les moltes associacions de Xano Domínguez, un artista que ha col·laborat amb músics importants, tant del món de jazz com del món dels flamencs. Sentíem aquí ara Carmen París, però és un tio que ha col·laborat
amb
Jorge Pardo, Martirio, el Bola, tanta gent, no?
Sí, en tothom està actiu, ben actiu, fa un parell de mesos encara, miniconcerts, amb poca gent, i m'he mirat aquest dia la seva pàgina i està ben actiu, o sigui, i a més ha tingut moltíssims de premis, s'ho ben mereix. Ell, a més, personalment és una persona encantadora, té un encant especial, és extremadament afable. Hi ha una cosa molt interessant amb en Xano Domínguez, i és que la forma en què ell ha recreat altres músics. Per exemple, si cas en podem parlar després.
Molt bé, anem a sentir un tema de Xano Domínguez, ara en comentarem una mica més, aprofundirem una mica més amb l'Ignasi i precisament amb això que ens estava dient ara. Anem a sentir un tema que porta per títol Serpent's Tooth. Thank you. Ens haurien de sumar, no? Nació els aplaudiments, quina manera de tocar.
Ah, quina marxa.
Quina marxa.
És allò que diuen, no t'ho han dit, s'ànima, i és ben bo.
Sí, oh, aquí ens han quedat tots en sabó cobert, escoltant aquest tema.
Càdiz, home, no sé si ho han dit.
Xano Domínguez, digues.
No, que és de Càdiz.
De Càdiz, és
una cosa interessant que sempre m'ha semblat, això és... dius, tu dius, en aquest moment neix el jazz flamenc, no? En aquest moment, quin any? És com si es paral·lel a la pregunta... que aquesta sí que tenim una resposta. En aquest moment el jazz connecta, per exemple, amb la música llatina, el que deim música llatina.
Sí.
I això és un moment molt concret, el coneixem molt bé, pel·lícula Reyes del Mango, etcètera, no? És que l'hagi vist. Hi ha una cosa molt curiosa, i és que l'any 1960, Miles Davis, molt abans de que es produís l'explosió de jazz flamenc, va treure un disc que es deia Sketches of Spain, diríem, esbós d'Espanya. Resulta que Miles Davis allà des d'un apartament de Manhattan havia sentit una LP amb música espanyola, música andalusa, música, i li va encantar. I ell en aquesta època col·laborava amb un compositor i pianista, Gil Evans, i va treure un disc, Sketches of Spain, 1960. I ho dic perquè això és molt abans, jo diria que molt abans, jo no sé quin any és jazz flamenc, però sé que és abans d'aquest jazz flamenc que el Banco Espanya es posi en marxa, Paco de Lucía, etcètera, no? Que va connectar molt després. Ho dic perquè Chano Domínguez té un Flamenco Sketches, que és com una relectura d'aquest Sketches of Spain. Sketches of Spain de Miles Davis.
Sí, em van comentar, quan van tractar la figura de Miles Davis, van parlar de Sketches of Spain, van sentir algun tema, de fet. I,
exacte, sí, sí, i, molt bé.
Ens recomanaries, per tant, aquests sketches de...
Recomanaria que Flamenco Sketches.
Flamenco Sketches.
Sketches of Spain és de l'any 60, i un any abans havia sortit Kind of Blue, que diuen que és el disc de jazz més reproduït i més venut i més... Però bé, no ho he sentit d'altres, també.
Mirant coses curioses de Chano Domínguez, de nom Sebastián Domínguez Lozano.
Sí,
Aquest és el seu nom, Chano Domínguez. Quan just compleix... sembla que de petit ja sento una atracció molt forta cap a la música i tot just compleix majoria d'etat, això segurament els estudiosos de rock andalús ho sabran, crea un grup de música, CAI, i fa tres discos que va començar, diguem-ne, en el món de rock andalús i després ja comença de manera autodidacta, com dius, molt bé, a tocar piano i bueno, sembla que tenia o té, no?
Com tot i ser polida, però si l'hombres tocat té una digitació ben elegant.
I un instint, no? Perquè crec que tota aquesta gent té un instint brutal, no?
És pura natura, sí. És una... Però amb el de ser natura és pura genialitat, realment, no? Instint, memòria musical, aquesta gent ho tenen tot.
Un artista que ha col·laborat, com dèiem, amb tots els grans del flamenc i de jazz, Jorge Pardo, El Bola, Martirio,
el
Carlos Benavent, Herbie Hancock...
Jorge Pardo, que és el gran nom, no?, de flamenco.
Sí.
Un altre que també en un moment donat hi va connectar, que per cert li feim un homenatge aquí ara, encara que me'n seguís, Pedro Iturralde, que va morir fa 3 dies. Uh-huh. També va connectar en algun moment amb el flamenc, no és el que el més el caracteritza, aquest senyor que ha mort ara a 90 anys.
90 anys.
El litoral de... un dels grans noms, eh?
Sí.
De jazz a Espanya, amb Tete Montoliu.
Ignasi, sempre te demanam en aquesta secció que ens recomanis, en facis els... Bueno, de fet, ens has fet una recomanació, no?, ja de Chano Domínguez, amb aquests sketches. Podia ser una via, no?, per escoltar...
Flamenco sketches, jo el recomano, sí. I si troben sketches of Spain, també,
Sketches of Spain.
I veuran com Sketches of Spain, com aquest senyor recrea flamenc des de Nova York sense haver estat a Andalusia, i és fantàstic, això. Va sentir un disc i s'hi va posar ell en aquesta època experimental amb els Davis i música modal i feia de tot i va provar de fer això, li va sortir pel saber.
Per cert, que ha que dir que la música també de la participació, millor dit, de Chano Domínguez en una pel·lícula que tots coneixeu de Fernando Trueba, Calle 54.
Sí, Calle 54. No, ets l'únic espanyol que surt.
Sí,
en
sí,
aquesta, sí. Sí.
Que és un homenatge a la música de jazz llatí, no?
Sí, sí, exacte, sí, sí. Surten tots els grans, això que parlàvem ara, no?, la connexió de música llatina, va incloure també el flamenc.
De fet, la banda sonora d'aquesta pel·lícula s'ha editat en disc i va ser nominada també en els Premis Grammy Llatins 2001 amb gent com Gato Barbieri, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Bebo Valdés, etcètera.
Jerry González.
Sí, he dit que...
Jerry González, Fort Apache Band. Oh, fantàstic.
Molt bé, troc que ja acabarem. Vols alguna cosa que ens hagin deixat o que vulguis comentar, alguna curiositat abans d'acabar?
S'orienta de cercar pel seu compte ara un poc. No.
Molt bé, doncs deixem aquí. Aquesta pinzellada que hem volgut fer, igual que fèiem cada 15 dies amb Ignasi Mascaró, amb tots aquests grans de jazz, i acabam també amb un tema. Aquest tema porta per títol Carrusel. Amb ell ens acomiadem d'en Ignasi Mascaró. Ignasi, molt bona nit, i també ens acomiadem, amics de tots vosaltres, ja ho sabeu, vins dimarts aquí a Nura. Gràcies.
Bona nit. Thank you.